una miqueta més tard d'aquest programa protagonista és perquè hem deixat que s'acabarà de debatre l'últim dels punts ordinaris d'aquest plenari corresponent a novembre. Ens hem quedat escoltant parlar d'aquesta moció dels populars respecte la llibertat educativa i ara encara estaven en aquests assumptes d'urgència. S'estava parlant d'una xifra, una quantitat que el consistori vol destinar a modificar i a fer obres a l'edifici dels antics jutjats, a la plaça de Colom, per tal de traslladar allí algunes dependències i també crear sales de formació, entre altres. Doncs bé, intentarem també repassar aquest contingut en el programa d'avui o demà i anem a repassar també els continguts, els convidats que tindrem. Avui parlarem amb la regidora de Compromís a Vila-real, amb Maria Fajardo, i també ens visitarà a partir de la 1:15 l'alcaldessa d'Onda des del Partit Popular, Carmina Ballester. Però també tindrem temps per a parlar d'altres assumptes, com cada dimarts parlem de la cura dels peus, en aquest cas el peu diabètic, i també tenint en compte que està en marxa Cine Culpable, doncs parlarem de què està previst per a la sessió d'aquesta nit, la primera oficial després de caer fora el torn de la secció provincial. Doncs aquests els assumptes. Avui, per motius d'agenda, policia local no podrà estar amb nosaltres, així que estarem amb ells d'ací un parell de setmanes. Correm el torn de policia local i anem ja en una miqueta de retras a repassar aquestes tendències a les xarxes socials.
És tendència a Twitter.
Doncs es parla de Miguel Ángel Silvestre. Ell és un dels afectats, per així dir-ho, en el cas Cantora. Què és el cas Cantora? Doncs bé, sembla que un suposat amic d'Andreita, la filla de Jesús Lín de Ubrique, i doncs ha fet durant uns quants anys un perfil fals fent-se passar per una model russa i així aconseguia tindre relació en personatges famosos. I sembla que aquest matí s'ha fet viral un àudio d'aquest actor castellonenc, de Miguel Ángel Silvestre, una miqueta pujat de to respecte a aquest cas, no? Un missatge que se suposa li estava enviant aquesta falsa model russa. Doncs bé, aquest cas Cantora és una miqueta sorprenent, però és una de les tendències a hores d'ara, però es parla d'altres assumptes més seriosos. Rodrigo Lanza és altre dels noms propis perquè ahir sí, dia aquesta condemna a Rodrigo Lanza a 5 anys de presó per l'homicidi imprudent de Víctor Lainez. Doncs bé, aquesta és altra de les notícies que s'ha conegut durant aquest matí. Des del País, per exemple, recorden que Rodrigo Lanza està condemnat per matar a un home vestit amb uns tirants amb la bandera espanyola a Saragossa. Així ho han resumit ells. Doncs bé, n'hi ha altres assumptes. També es parla de Baltònic, aquest raper, i és que sembla que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sosté que Espanya no va emetre correctament l'euroordre per a reclamar l'extradició de Baltònic. Doncs bé, també en referència a la situació a Catalunya. Aquest és altre dels assumptes tendència a hores d'ara, però en tenim més. Es parla també de Tina Turner. Avui complís 80 anys la pantera del rock, allunyada des de fa uns anys del món de la música. Viu a Suïssa, va demanar la nacionalitat, no volia tindre més vincles amb els Estats Units i sembla que va demanar aquesta nacionalitat suïssa. Doncs bé, avui 80 anys els que complís. I es parla d'altres músics, en aquest cas The Killers. És també en aquest cas un dels temes tendència perquè han estat confirmats per al Mad Cool. Ells i els Kings of Leons seran dos dels caps de cartell per a aquest festival de música. I anem a repassar també ràpidament altre dels temes tendència. Alberto Garzón, que en declaracions al País deia que apela a un canvi de mentalitat per acceptar el govern de coalició. A nadie se le pide que renuncie a sus ideas para entrar en un gobierno. Hay que normalizar que haya diferencias, pero eso no significa que haya problemas. Doncs bé, aquestes les declaracions que extrauen d'aquesta entrevista. Nosaltres anem a fer una xicoteta pausa. De seguida, més assumptes, repàs de l'actualitat política, la 92.2.
Ahora en Pepefón puedes acumular los gigas que no gastes en un mes para gastarlos el siguiente. Por eso yo he acumulado todo el aire necesario para contarte este anuncio sin volver a coger aire. Ahora con Pepefón, 25 gigas acumulables, fibra 200 megas y llamadas ilimitadas por 48,90 euros al mes. Sin permanencia y con principios incluidos. ¡Pepefón! ¡Ay!
Tu móvil, tú eliges distribuidor autorizado de Pepefón en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Va, on quedem.
On anem a quedar?
On sempre?
A la Lúchola. Lúchola, el millor lloc on degustar la autèntica cuina italiana. Lúchola, la pizzeria per excel·lència.
I repetiràs en Avinguda França número 50 de Villarreal.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, tot això i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocantels els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Villarreal.
Servilim Villarreal. Limpieza de locales, comunidades, garajes, nueva obra, limpieza integral del hogar. Y si lo necesitas, también realizan limpieza por horas. Cuentan con personal altamente capacitado. Pide presupuesto sin compromiso. Infórmate en Servilim, calle Manuel Sánchez Warner 1 de Villarreal. O llama al 653 20 42 94.
¿Quieres que tu cara viva una segunda juventud sin necesidad de pasar por quirófano? Los hilos tensores son tu mejor opción. En la Clínica Médico Estética Encarna Sorribes te ayudamos a recuperar la posición de los tejidos y a armonizar tu rostro. Y si lo deseas, disponemos de tratamientos de relleno o toxina botulínica para restaurar zonas de la cara que hayan perdido volumen. No lo dudes y consúltanos. Clínica Médico Estética Doctora Encarna Sorribes, Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón, 20 de Burriana, teléfono 639-45-70-94.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colom 14 de Villarreal.
Ahir vam tindre les dades d'Esquerra Republicana de Catalunya que rechacen la investidura en un aval d'un 95%. Bueno, cal destacar que dels 8.500 militants que estaven convocats a votar de forma telemàtica van hi haure un 70% de la participació. I diuen que no volen. O se crea una mesa de negociació i que aquestes conversacions siguin d'igual a igual representant institucionals del govern i de la Generalitat. És dir, o això o no hi ha investidura de Pedro Sánchez. Este matí, que encara estaven una miqueta més calenteig en tot el que està passant, després de lo que han dit les seues bases, el vicepresident del govern, Pere Aragonès, dia que és una irresponsabilitat per part del president espanyol no mantindre la comunicació mínima i té que lamentar que Sánchez no ho hagi fet. És dir, no se posa en contacte amb ells ni mínimament. Se senten un poc abandonats, diuen ells. També Marta Vilalta, diputada del Parlament de Catalunya, ha advertit: si Sánchez no es mou, no tenim por a tornar a les urnes. Per una altra banda, també el Partit Socialista Català, que està moderant, diuen que ha agarrat un poc la posició de Ciudadanos, un poc ser un partit centrista i mediat entre les dues bandes, intenta fastidiar el pacte entre Esquerra Republicana i proposa que Catalunya siga una nació i Espanya un estat plurinacional. Per altra banda, Junts per Catalunya, per la seva part, exigís que per abstenir-se un mediador internacional en les interlocucions entre el govern espanyol i el govern català. És dir, bona, la cosa està bé. I què passa? Que tot això dins del Partit Popular es comencen a notar-se diferències de criteri. És dir, els seus militants veuen el que pot passar i el problema en el que se pot trobar la nació espanyola, pues, està fent un poc reflexionar o intentar fer reflexionar a Pablo Casado, i això t'ha transcendit fora de les de Gènova, i claro, li preguntem i diuen, des de Gènova diuen que no ens preocupem, que bueno, que ells no volen tallar el debat intern, perquè així trasladen a la ciutadania que hi ha un PP viu i preocupat per Espanya. O sigui, que no us preocupeu que el PP està pendent de lo que ha, de lo que ha, de lo que té que estar. Per una altra banda, hi van veure en Madrid com el senyor Ortega Smith va fer unes declaracions en un acte on s'estava donant veu a la violència de gènere. I Nadia Ottami el va increpar dient-li viene a reventar un acto para conseguir votos. Cal destacar que Nadia Ottami és una dona magrebí que per defendre la seva germana del seu cunyat va rebre varios disparos i esta dona està actualment en una cadira de rodes. A tot això, el partit Vox s'ha pronunciat i com en esta casa tenim la porta oberta perquè tot el món parle de lo que en aquest moment a ell li ocupa, pues en este cas tenim a Paco Ibáñez. Hola, molt bon dia, Paco.
Hola, bon dia.
I ell contestarà el que ha contestat i ha fet públic este matí el partit Vox. Ha fet un comunicat i Paco Ibáñez ve a contar-nos quin comunicat ha fet.
Pues bé, tot el que ha passat en la dona esta, en la Nadia Ottami i Ortega Smith, jo comprenc la postura de la dona esta perquè ella pot estar molt dolenta per tot el que li ha passat. A fi de comptes, ella simplement se va ficar al mig defendent a la seva germana. Però estem parlant de gent que són de cultures també diferents a les nostres i això és una cosa que tenim que anar una mica en compte. Perquè així, en tots els temes de violència de gènere, quan fem els estudis, sempre es reflexa el mateix. I pareix que vulguin criminalitzar a tots els homes quan els homes no són culpables del que està passant. Són culpables els violents. I si els violents perteneixen a una cultura, el que tenen que fer és integrar-se en la nostra. És una manera d'acabar. El senyor Ortega Smith no va fer més que dir el que diu el partit, que la llei de violència de gènere no és la pròpia i, efectivament, no està donant els resultats. És més, de fet, des que s'ha implantat la llei de violència de gènere, ha augmentat molt més els casos de violència de gènere. Això vol dir que alguna cosa funciona mal. Tal vegada siga que aquesta llei no està protegint a la dona, en veritat. S'està dedicant a altres coses. És una llei que queda molt bé a l'hora de traure vots a un partit polític que diu, jo vaig a fer-me en un tros del mercat del vot, el tros de les dones. Doncs vaig a fer una llei on parla de les dones i així tindrem més vot femení. I no es dona compte que ni està protegint a les dones i damunt estan maltractant els homes.
Sí, però ells concretament feien al·lusió a unes lleis, que era la contestació que ens havia donat, que era lo que d'alguna manera vosaltres volien que ho llegirà un militant del partit de Vox. Era el que jo este matí havia vist concretament. A veure, ho tenim així. I parlava de que esta senyora, Nadia Ottami...
Sí, digues.
Sí, de que tenia en un... tenia una... un chiringuito.
Sí. En primer lloc és que a mi no m'agrada parlar mal o alguna cosa que soni mal d'algú i menys encara si no tens totes les proves damunt, i a part que tampoc fa ninguna falta ficar en evidència a ninguna persona. Evidentment, esta dona tenia una associació de dones, el nom és Al Amal, que es dedicava a protegir, bueno, a ajudar als marroquís, especialment dones i xiquets. Ha recibit un fum de diners en subvencions, que jo no li he estat mirant la vida a la dona esta, però sí que sé, perquè és de domini públic, que li han retirat les subvencions perquè segurament no les empleava en allò a lo que anaven destinades. Les subvencions dels tots els xiringuitos que n'hi ha, lo normal és que se gasten en la infraestructura del xiringuito, que consumís molts diners, i per lo vist no arribaven els diners a qui tenien que arribar, que és a les dones maltractades. Per això li van retirar les subvencions. I a més n'hi ha una ordre que és del
de la Junta de Madrid, on li requerissin, que a més, com no la localitzen en el local on hauria d'estar, li fan el requeriment en el tabló d'anuncis perquè es presente i pague, bueno, que torni els diners i, a més, els interessos de demora corresponents.
Això era la que este matí havíem vist la contestació per part de Vox, un poc la història d'esta dona, i per això volíem que d'alguna manera ens posaran un poc en els antecedents d'esta senyora que ahir va tindre el rifirrafe en Ortega Smith. Dit això i aclarit que vols comentar alguna cosa més, Paco?
Simplement comentaris pocs en els temes de violència de gènere. I més, en el que més ens està passant a tots és de cara a les separacions, que és on més passa. És que el que abunda són el que jo voldria dir denúncies no falses, perquè no se comptabilitzen com a falses, però sí denúncies no procedents, perquè el criteri que porten perquè sigui una denúncia falsa sempre és que no és que sigui falsa, sinó que sigui absurda. Jo conec un cas d'una denúncia que se va considerar com a falsa perquè una dona va denunciar el seu exmarit perquè l'havia maltractat. A requeriment del jutge va la policia a buscar l'exmarit i resulta que feia 3 mesos que s'havia mort. Per tant, aquesta denúncia va ser falsa. El resto de denúncies, el que passa és que no procedís perquè no es pot demostrar la culpabilitat. Sí. Qui té raó dels dos? No se sap.
Sí, però en este cas no era abordar tant el tema de la violència de gènere, sinó dir un poc el que ha contestat Vox, si algú vol llegir-lo, el que Paco Ibáñez mos ha afirmat, pues, pot llegir un poc els antecedents d'esta persona, que quizá de vegades no hi hauria de fer utilitzacions polítiques ni cap a una banda ni cap a una altra. Dit això, Paco, moltes gràcies per vindre i fer aquesta aclaració. Cal recordar també que demà a les 10 se tanca el període de temps per a votar la formació morada. O sigui, Unides Podem, demà, a les 10 del matí tancarà les votacions i sabrem si ells recolzen el preacord firmat entre Unidas Podemos i el Partit Socialista. Hasta fins un ratet, que tornaré en l'entrevista de la regidora de Vila-real, Maria Fajardo.
¿Conoces las estufas de parafina? En Big Mater Arbo disponen de modelos electrónicos y manuales. Calefacción fácil, rápida, económica, sin instalación y además ocupa muy poco espacio. Y si tienes una estufa tradicional, en Big Mater Arbo te ofrecen leña y pellets para combatir el frío de estos días. El calor de tu hogar en Big Mater Arbo, Avenida Pío 1255 de Vila-real.
Y si bajáis el tono y escucháis con atención, podréis oír el murmullo de la naturaleza, de la libertad. Black Friday, 8.000 euros, hasta 8.000 euros de descuento en toda la gama Jeep.
La naturaleza es sabia, escápate a conocerla. Toda la gama Jeep con hasta 8.000 euros de descuento solo por el Black Friday.
Tecno Vila-real, colaborador de Comauto en Vila-real, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Vila-real.
I continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. Ja ho vam comentar ahir, s'encetava una nova edició de Cine Culpable i durant tota la setmana intentarem, si ho permet l'agenda, perquè sabem que és molta la feina que hi ha, parlar per tal de conèixer què està previst per a cada dia. Doncs bé, per tal de fer aquesta tasca tenim a l'altra banda del fil telefònic a la responsable de l'organització d'aquest Festival Internacional de Curtmetratges, a Sònia de la Vega. Sònia, molt bon dia.
Hola, molt bon dia. Què tal, Sheila?
Molt bé, un plaer parlar. Abans de comentar i que ens presentes quins seran els curtmetratges d'aquesta nit, com va anar la primera sessió, la d'ahir, la provincial?
Bé, pues, com sempre i com més habitual, el dilluns és una festa per als curtmetratges provincials. Ens retrobem en moltes cares conegudes de realitzadors, actors i gent que col·labora en els curtmetratges realitzats així. I la veritat és que va haver molta afluència de gent i va ser tot un èxit, pense jo.
I sí que va anar bé, i també hem vist algunes fotos també dels més joves, no?, que van començar a ir a gravar. Avui una nova edició, una nova sessió de gravació. Així que també ja prova, no?, davant de la càmera.
Sí, la veritat és que m'han comunicat que s'ho estan passant molt bé, no?, fent els curtmetratges, i sí, avui li resten 2 hores per a poder acabar la gravació i després, durant els següents dies, faran l'edició del curtmetratge.
Uh-huh. Així que la gent que ho sàpia, no?, que avui també es poden topetar amb ells pels carrers peatonals del centre de la localitat. I Sònia, sí que ara anem a entrar en matèria. Avui, primera secció oficial, després de la provincial d'ahir, ja ens has fet aquest balanç. Què es projectarà aquesta nit o què podrà veure la gent que acudisca?
Bé, pues, avui tenim 10 curtmetratges, dels quals 3 seran de fora del territori espanyol. Uh-huh. Concretament un tenim de França, un d'animació, després tenim un altre que és d'Iran, que versa d'una dona iraní que ha de dur el seu home per a treure's el carnet de conduir, perquè no pot anar a soles. Uh-huh. També tenim un barril, que és un thriller colombià, i després al terreny nacional pues, nos trobem en el síndrome de l'Àrtico, que és la història que obrirà enguany les projeccions oficials, de la secció oficial, uh-huh. que és una història molt inquietant, no?, d'una xiqueta que està posseïda. Després tenim un curtmetratge que es diu Ferides, d'una parella de cecs. Uh-huh. També tenim Eran otros tiempos, un melodrama sobre l'alliberament sexual. Tenim Dudilla, de Pedro Rudolfi, que és un curtmetratge d'humor. Uh-huh. I també de comèdia tenim A mi nombre es Cochi, perquè a Cabra del Camp, un poble de Tarragona, hi ha una figura de Mazinger Z que és pegant. I bé, pues han fet un curtmetratge, no? Pues, sí. Que tracta sobre un home que cuida aquesta estàtua fins que aquesta estàtua li parla a ell, no? La veritat és que és un curt molt divertit. Uh-huh. Després també tenim el Skin Language, que és un retrat amb un tint psicològic sobre una xica que té vitiligo, uh-huh. que narra un poc pues, com ha tingut, no?, com ha sigut la seva vida i com ha sigut la seva joventut patint aquesta afecció. Uh-huh. I després, com a l'últim curtmetratge que es projectarà avui, tenim Rígido, que és una comèdia dramàtica que versa sobre un home que és obsessiu-compulsiu. I també pues, es troben unes situacions que són peculiars, no? Uh-huh. Avui la veritat és que la sessió és molt forta i molt, creiem que és de gran nivell i penso que a la gent li pot agradar molt.
Uh-huh. A més, temàtiques, ja ho vas comentar, molt variades, també de temes socials, malalties que també es poden visibilitzar, no?, mitjançant l'audiovisual, així que la gent podrà gaudir d'un ampli ventall.
Sí, la veritat és que la temàtica és molt diversa i sí, la temàtica social està present en molts, no?, dels curtmetratges. Uh-huh. Encara que siga a vegades d'una forma còmica, pues, sí que ens deixen veure aquests curtmetratges en quina situació es troben, per exemple, en alguns països, com per exemple l'Iran, no?, que les dones tenen que dur a l'home per a poder-se traure el carnet i no quedar-se a soles en el professor. Uh-huh.
Doncs bé, aquesta és la proposta i també recordar que podem sellejar el passacurt per a tindre aquest accés preferent a la gala de divendres.
Sí, perquè encara ens queden 3 sessions. Sabem que el passacurt n'hi ha que tindre 3 setells per a poder accedir de forma preferent a la gala i animem a la gent que vinga, si no va vindre ahir, a aconseguir el seu primer setell.
Uh-huh. Doncs esperem que així siga, que siga molta la gent que acudisca amb els 3 el divendres. Sònia, que vagi molt bé aquesta nit i que també vosaltres pugueu gaudir de les projeccions en una miqueta més de calma.
Molt bé, moltes gràcies, Eila.
Un any més, Caixa Rural Vila-real vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada, Caixa Rural Vila-real pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Vila-real en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
En Lidl nos gustan mucho las ofertas. Desde hoy, patata 5 kilos a 3,29 y chuleta de lomo de cerdo 700 gramos a 2,25. No te lo pierdas. Acércate a tu tienda Lidl y descubre muchas ofertas más. Bueno, inteligente y al mejor precio. Es de Lidl. Ofertas válidas en todas nuestras tiendas de la provincia de Valencia y Castellón.
Bueno, i tot seguit, així, en la 92.2, Ràdio Vila-real. Avui tenim molt bona companyia. Maria Fajardo, bon dia.
Hola, bon dia.
Número 3 de Compromís, regidora en l'Ajuntament de Vila-real.
Sí, des del 27 d'agost estic de regidora.
Ella és graduada en Treball Social i Perit Social Judicial. Maria, fa uns dies, bueno, no massa, perquè lo del finançament així fa ben poc, vaig veure que reclamàveu el finançament. Dieu que no esteu valorats, que no voleu anar contra ningú, però el que no voleu ser els bobos de turno. Explica'm.
Sí, la demanda per un finançament just és una demanda clàssica que hem fet des de Compromís i que també s'ha fet des d'altres grups. Vull dir, el finançament valencià és una necessitat per a tots i totes, és una realitat. Però si és ben bé que nosaltres, quan hem arribat amb la moció de censura, que vam fer que Pedro Sánchez fos president, que vam ser un dels grups que va recolzar aquesta moció de censura en el seu moment, ja es va condicionar a una revisió del finançament en valencià i no es va portar a terme, es va ajornar degut a que era una legislatura complicada, que s'anaven a programar noves eleccions, per dir-ho d'alguna manera, a no massa tardar, i així vàrem esperar. I ara, de nou, a unes eleccions, no arriben a cap acord, de nou, unes noves eleccions, finalment pareix que ara sí que hi haurà un acord d'esquerres, però en aquest cas Més Compromís, que és la candidatura que nosaltres portàvem, i en concret Joan Baldoví, és el que ha condicionat el seu sí a que es faci realment una revisió del finançament que rep la nostra comunitat autònoma, ja que és una de les pitjors finançades de tot l'Estat, per no dir la pitjor. I aleshores nosaltres sí que condicionem aquest suport a la investidura fent que es faci una revisió.
Perquè heu publicat unes dades, una taula, i veig que la comunitat valenciana, val, diu que en euros per habitant són 1.798. Explica'm-nos això. És que, saps què passa? Que ens perdem un poc.
Clar. Nosaltres, això el que se fa de la finançació per habitant és, com si diguérem, els euros que ens repercuteixen a nosaltres per habitant, a cada persona. I segons la comunitat autònoma que apareix a la taula, podem veure quants euros per habitant s'inverteixen a cada comunitat autònoma. I nosaltres, per habitant, som els que menys finançats estem, i a més, això, que apareixen molts diners quan
clar,
els veus,
clar.
Pensem que és a través dels recursos que nosaltres rebem, és a dir, de sanitat, d'educació, de serveis públics. Aleshores, si tenim sols 1.798 euros per a tots aquests recursos, ben bé es queda curt, perquè sabem que actualment en beques anem en els diners justos, les partides pressupostàries per a nosaltres cada vegada són més menudes, i que nosaltres també som una comunitat autònoma que està endeutada.
Estem quasi a la cua. Hem tallat on estem nosaltres, però en aquest cas, per exemple, vam quedar la comunitat, el País Basc està en 4.654 euros. Des del teu punt de vista, per què n'hi ha tanta diferència entre ells i nosaltres?
El País Basc, sabem que té una... Per a fer el finançament del País Basc, ells tenen una categorització especial a la resta de les comunitats autònomes per als drets forals que tenen. Aleshores,
o perquè han sabut demanar millor, d'una altra manera, han demanat antes...
Ells autonòmicament porten la gestió de molts serveis que nosaltres sí que depenem de Madrid i que ells depenen d'ells mateixos.
I perquè ells tenen aquests drets que des d'ací no tenim? És dir, clar, si ells tenen aquests drets perquè han arribat ahir, perquè nosaltres no els tenim, que és el que volem saber.
Bé, nosaltres quan... Això seria anar-se'n molt lluny històricament, vull dir, però quan se fa signar la Constitució, on es decidia com anava a ser la manera de finançar les autonomies, Doncs el País Basc, com comptava amb certes característiques que venien d'encara fa més anys, venien... ells van adquirir els drets forals que tenen, que ja els tenien, vull dir, simplement els van conservar, i nosaltres doncs no comptàvem amb eixa estratègia, i per això nosaltres depenem de lo que els pressupostos que Madrid decideix que ens pertoquen, i en aquest cas nosaltres som dels pitjors finançats. Per això és una reclamació que podem fer i considerem que és justa reivindicar-la.
I fins a quin punt l'han fet, és a dir, en l'escala, fins a quin punt pugem? Perquè entre els 4.000 i pico que tenen ells i el 1.700 nostres, o que demanem nosaltres, fins a quin punt hem arribat de demanar?
Jo considero que no s'ha demanat prou, sincerament. A mi se'm queda un poc curt. Sí que és veritat que fa uns anys, vull dir, farà 4 o 5 anys, es va fer un moviment molt de carrer per un finançament just, era el lema, i se va eixir molt al carrer, moltes entitats, moltes associacions, moltes famílies, perquè venien les retallades. Aleshores, si el finançament ja no era just, amb les retallades encara s'agreujaven els problemes que la gent del carrer sí que detectava més fàcilment. Aleshores, sí que es va eixir molt al carrer per sol·licitar aquest finançament just, però aquest moviment pareix que s'ha diluït, perquè com ara van eixint altres demandes, altres problemes reals, com pot ser tot el tema del retrocés que pareix que anem a tindre en el tema de violència de gènere, l'augment de la xenofòbia, tot aquest tipus de coses fan que també el tema del finançament es diluïsca. Però considero que és una lluita que sí que s'ha anat portant, per sobretot per grups concrets, per intentar que el finançament just siga una realitat, i considero que s'ha de seguir treballant en aquesta línia, però aconseguint aglutinar de nou a tota la societat valenciana en general.
Perquè, clar, si els que ens arriba així, ni en aquest moment més associacions o més moviments per rebre aquesta ajuda, al final acabem tenint la mateixa financiació de fa...
Sí, ens quedem igual que fa 20 anys. Vull dir, la millora no es nota. I també és veritat que la fama... L'altre dia vaig sentir a la ràdio un home que era una entrevista d'estes a peu de carrer que li feien a la gent del carrer, vamos. I un home dia que li donava molta ràbia quan pareixia que quan es parlava de València als mitjans de comunicació sols recordàvem la corrupció que ha hagut així anteriorment, el malbaratament dels diners que rebem, i que ara reclamem un finançament just, pareix que la gent sols se'n recorde de tot el que s'ha malbaratat i no de les necessitats de les persones. I ell dia molt bé, per al meu gust, que moltes vegades aquesta corrupció i aquest malbaratament va en persones que tenen nom i cognoms. I que les persones que estem al carrer i les persones que patim les conseqüències d'un finançament lamentable no tenim la culpa ni d'aquesta herència, ni d'aquests records, ni de... d'aquest imaginari col·lectiu.
Una altra de les coses que també hem quedat gratament sorpresos ha sigut del CRIS, del recolzament que tenim per part del moviment de compromís de vosaltres, que recolzen aquesta iniciativa, però volen que expliques un poc en què consistís?
Clar, un CRIS és un centre de reinserció i inserció sociolaboral. Normalment va destinat per a persones que tenen problemes de salut mental o algun tipus de discapacitat a nivell mental o sensorial, en tot cas. I el que fa un CRIS és que els ajuda a tindre unes ferramentes i unes habilitats per enfrontar-se al món, com si diguérem, no? Al món al que estem tots, per a els ajuda a tindre una inclusió, a tindre... que ells se senten part de la societat en la que viuen. És a dir, en un CRIS, probablement, en el CRIS de Vila-real, he de reconèixer que jo no vaig poder acudir a la visita perquè estava treballant en el meu centre d'atenció a la dependència, però sí que sé que els meus companys van estar, i allà en el CRIS probablement tindran terapeutes ocupacionals, tindran psicòlegs, tindran treballador social, probablement, i ells el que fan és que tindran una sèrie de tallers al llarg de la setmana que els aniran preparant i formant per a que ells el dia de demà puguen enfrontar-se a una entrevista de treball, puguen aconseguir un treball per si mateixes i inclús desenvolupar-lo, tindran un sou i dur una vida allò més normalitzada. Vull dir, un CRIS és un recurs que sempre és en una periodicitat, té un principi i un final, la teràpia en un CRIS. i el que fan és això, ajudar a aquesta gent que normalment té més dificultats a l'hora d'adquirir habilitats socials i ferramentes per a poder tindre una vida normalitzada, doncs tenen aquest suport que normalment van en un horari que sol ser o bé de matí o bé de vesprada, segons el CRIS. A València, com n'hi ha CRIS molt grans, doncs n'hi ha alguns que tenen un horari partit. I va un grupet de gent que no sol ser massa ample. Vull dir, jo en el CRIS que vaig anar, perquè jo vaig anar fa uns anys a fer un taller de prevenció de violència de gènere a un CRIS, vaig anar com a treballadora social a un CRIS que estava a Puçol. I a aquest CRIS, per exemple, eren dos grups de 15 persones. En el primer grup de 15 hi havia gent en una afectació cognitiva major, és a dir, que a nivell de comprensió era una cosa que havies de posar més èmfasi perquè l'afectació cognitiva havia sigut major, i després un grup que era pràcticament autònom, vull dir, donava, era un goig, i el problema que tenia, la dificultat que presentava més que capacitat cognitiva era de habilitats socials, perquè moltes vegades el que fa la malaltia mental és que ens crea molta por a les persones que pateixen una malaltia mental, els crea por a enfrontar-se a una realitat perquè, clar, ells en un moment donat, en una realitat, han patit un brot. I aleshores el que tenen por és enfrontar-se una altra volta a aquesta realitat i a repetir aquest episodi. Aleshores, el CRIS el que fa és, d'una manera no residencial, perquè la gent no viu al CRIS, la gent viu a sa casa, doncs tenen un suport institucional per a poder enfrontar-se a una realitat.
Un suport institucional que des de la Conselleria d'Economia, en la teua companya Mari Parra, que és la directora d'internacionalització, està donant molt de suport. És dir, és cert que des de la Generalitat sí que s'estan donant ajudes a aquest centre.
Sí, correcte. A més, segons va comentar Mari Parra, ens va comentar que ella, a través de la Conselleria d'Economia Sostenible, el que estan intentant és que hi hagi empreses que, a través de la seva responsabilitat social corporativa, aconseguisquen contratar a les persones que puguen vindre derivades d'un CRIS.
A mi aquesta iniciativa, la veritat, és que sí que volia que l'explicaris bé, perquè hi ha gent que no sap ben bé la feina que se fa des d'ell.
A més, és que este centre en concret, o qualsevol centre que es pugui obrir amb aquestes característiques, el que fa és que fusiona diverses conselleries. Vull dir, a mi me pareix un exemple molt bonic per al que es pot fer, això és a nivell macro, però per al que es pot fer a nivell micro, no?, en un ajuntament, que és la col·laboració entre diverses regidories, seria en aquest cas, però perquè en aquest cas es veu l'exemple. Això és una conversió total del que és la Conselleria d'Economia Sostenible, com hem comentat, però també de la Conselleria d'Igualtat i Polítiques Inclusives, que és tots els que treballen per a fer aquests equips interdisciplinars i aquests projectes.
Avui tenim pleno.
Sí.
Vale. Què heu presentat al pleno?
Mira, nosaltres al pleno hem presentat una moció que va en la línia del que la Diputació de Castelló també ha presentat i tots els grups han estat d'acord en fer-ho, que és en què tots els pobles puguen reclamar les seues víctimes o els seus morts que tenien soterrats al Valle de los Caídos per a que els puguen portar als seus municipis. Si és ben cert que Vila-real compta allí amb un nombre de persones significatiu, però que sabem que no totes les persones són de Vila-real, vull dir que sí que són víctimes de Vila-real, vull dir que han mort així en la Guerra Civil i van ser traslladats al Valle de los Caídos, però no necessàriament són tots habitants del municipi. Vull dir, igual n'hi havia persones que havien baixat al front hacia Vila-real, però venien de, jo què sé, de Sueras, i han mort hacia Vila-real i han sigut traslladats allí. Aleshores, nosaltres el que hem posat a la moció és també que això estiga subscrit a que les famílies siguin les que tinguin la voluntarietat de portar els seus familiars així. De la mateixa manera que també podem entendre que igual n'hi ha alguna persona que està traslladada al Valle de los Caídos en aquest moment i que la família, doncs, té la decisió de que es quede allí sense problema. Vull dir, nosaltres el que volem és que des de l'Ajuntament sí que es facilite ixa cosa que ara sabem que la Diputació ha ficat a l'abast de totes pobles, de reclamar les víctimes que vulguin portar al seu poble i que ho puguem fer possible, que els ho facilitem.
N'hi ha algun sens del que vosaltres tingueu constància?
Sí, sí que n'hi ha un sens de les persones que són, ja vos dic, dels cossos que se van emportar de Vila-real cap al Valle de los Caídos, això sí que n'hi ha un sens.
Documentat, familiars trobats?
Familiars trobats de certes famílies sí, no de tots. De tots no estan les famílies
trobades. I aproximadament tens idea de la quantitat?
Sí, te ho puc dir exacte si vols.
Sí, és que
crec que són, si no m'enganye, eren
aproximadament.
Si no m'enganye, eren 80, 82, si no m'enganye. Però sí, exactament crec que eren 82. Ho tinc en el cap ara. I me
82 entre, de les persones,
de les
que havien baixat...
De les persones d'Escossos que estaven a Vila-real i que se'ls van emportar al Valle de los Caídos.
Tu creus que tenen dret, que, sí, que és precís...
La llei de, la llei de memòria històrica ens recolza a totes les famílies que tinguin la voluntat i ja dic, des de que van fer la exhumació del dictador Franco, va ser una iniciativa que es va promoure per a que tots els municipis que vulgueren fer el mateix, traure els seus morts d'allí i portar-los al seu cementeri, al seu panteó familiar, al seu poble, el que vulgueren fer, que estiguera aquesta possibilitat.
I tu entens que n'hi hagi gent que no tinga ganes de remoure el passat?
Sí, és una opció com una altra. Vull dir, a mi, per exemple, jo sóc una persona que jo no ho he viscut. Vull dir, jo tinc 26 anys, jo no he viscut això. Els meus pares tampoc. Els meus pares són nascuts un en el 71 i l'altre en el 75. Vull dir, els meus pares tampoc han viscut això.
Claro.
I ma abuela, per exemple, que sí que a lo millor... ho ha viscut més, ma abuela era menuda quan va succeir la Guerra Civil. Aleshores, ella no té tampoc el record de... Però sí que puc entendre que hi hagi persones que tinguen doncs, un germà, un pare, una mare, un abuelo, una abuela que van faltar en la guerra i que sí que tinguen ganes de tancar ferides, igual que puc entendre que hi hagi altres famílies que, pel contrari, tinguen el record de les, dels seus familiars, de la lluita entre germans, perquè al final una guerra civil sempre
no
acaba...
No hi ha guanyadors.
Correcte,
tot
sempre
el món
tot el món acaba perdent. I, és, i jo crec que el que n'hi ha que recordar és això, que en una guerra civil... una guerra entre un poble que és germà al final i que al final és una lluita per idees, sempre acaben perdent els dos alguna cosa.
Maria, moltes gràcies per vindre.
De res, a vosaltres per convidar-me.
I molta sort.
Gràcies.
Vinga, hasta luego.
¿Tus labios van perdiendo volumen con el paso del tiempo? En la clínica médico-estética doctora Encarna Sorribes conseguirás unos labios más hidratados, más volumen, perfilado de borde labial y suavizar las arrugas del labio superior y de las comisuras. Clínica doctora Encarna Sorribes, soluciones médicas en Avenida Cardenal Vicente Enrique Tarancón 20 de Burriana. Cita previa en el 639-45-70-94.
Las emociones son el alma de las joyas. En estas fechas de celebración junto a nuestros seres queridos buscamos un detalle que defina este sentimiento como un recuerdo inigualable. Joyería Lola Álvaro. La joya hecha realidad. Calle Comunión 39 de Villarreal. Visita nuestra nueva tienda online o entra en www.lolaalvaro.com.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti. Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedresín número de Villarreal.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Villarreal, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
Hola, cariño. He grabado este vídeo para contarte algo muy importante. ¿Recuerdas el fin de que pasamos en la playa? Estoy embarazada.
¿Te quedas sin gigas en el mejor momento? Ahora en Más Móvil te damos el doble de gigas durante 3 meses. ¿Y eso que te ahorras?
Infórmate en Tu Móvil, tú eliges, distribuidor autorizado de Más Móvil en Avenida Francisco Tárrega 53 de Villarreal.
Más Móvil. Y empieza a ahorrar.
Radio Villarreal. 92.2, frecuencia modulada.
Necrológica. Ha fallecido en Villarreal don José María Rubert Soltero. Velatorio en Tanatorio San José, calle Miralcamp 79 hasta las 5 de la tarde. Descanse en paz.
Estás a la 92.2 FM.
Marbres Bosquet cuenta con una larga trayectoria en la elaboración del arte funerario. Cuida al máximo cada detalle, tanto en nichos como en panteones. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal, porque tus seres queridos se lo merecen.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe, pero en Funeraria San José sí que saben qué hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Villarreal en Facebook, Instagram i Twitter.
Un minut passa de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat més propera. Comencem parlant de la Diputació de Castelló. L'àrea de Cultura es reformula l'any 2020 per ser més transparent i equitativa a l'hora d'invertir els diners públics. Així s'ha expressat la diputada responsable, Ruth Sanz, que l'any que ve gestionarà un pressupost proper als 5,2 milions d'euros sense incloure el cost de personal. Una xifra que vindrà acompanyada per una nova metodologia de gestió basada en la responsabilitat i la transparència. Sanz ha avançat que es passarà d'una política basada en els convenis singulars a la democratització de les ajudes, que passaran a ser per concurrència competitiva. Amb aquest nou concepte de diputació, les ajudes per a la realització d'esdeveniments culturals augmentarà un 50% respecte a 2019, fins a arribar als 300.000 euros, i es manté la xifra de la línia de subvencions per a programes culturals amb 350.000 euros. La diputada de Cultura ha incidit en que un dels objectius és eliminar el que comúment es coneixia com a barra lliure i que la diputació es veia reflectit, per exemple, en l'abús dels recursos de la impremta provincial o el servei de restauració. Pel que fa a les inversions en patrimoni que es realitzaran al llarg del 2020, el nou pressupost prioritza una fase més en la rehabilitació del castell Templer de Peníscola amb més de 300.000 euros consignats. També està previst crear un circuit cultural de província amb el qual es vol apropar la cultura de gran format als pobles i sempre de forma equitativa. A més, els nous comptes públics inclouen per primera vegada a la Diputació de Castelló una línia de 50.000 euros per a normalització lingüística i la creació d'un concurs de composició en el marc del certamen provincial de bandes. Aquest últim, ha dit Sanz, renovarà les seues bases per a fer-ho més atractiu i ampliar el nombre d'agrupacions participants. I repassem actualitat de municipis. El primer Congrés Nacional de Ginecologia i Obstetrícia tindrà lloc a Castelló entre els dies 27 i 29 de novembre. L'esdeveniment, organitzat per l'Associació de Ginecòlegs i Obstetres de Castelló, congregarà experts rellevants de totes dues especialitats a l'Auditori i Palau de Congressos. La regidora de Salut a Castelló, Mari Carmen Rivera, es congratula per la celebració i detalla que són unes jornades de màxim rigor científic que contribuiran a la formació de ginecòlegs i ginecòlogues d'arreu d'Espanya. El simposi especialitzat proposa un programa científic divers. En la mateixa participaran especialistes prestigiosos a l'àmbit nacional d'experiència clínica que ajudarà a contribuir a posar a Castelló en el focus de la investigació en aquesta matèria. El Congrés estarà conformat per diverses taules de treball integrades per quatre ponents de cada branca. Així mateix hi haurà una taula de debat centrada en les possibilitats de formació continuada per als futurs professionals de l'especialitat. Amb tot això, el col·loqui ambiciona proporcionar les claus dels últims avanços diagnòstics i terapèutics. La salut i benestar de les dones constituirà el tema principal de les jornades. Durant aquestes exponents profundiran en temes com el part, la gestació, la menopausa, a més de malalties i tractaments, així com consells específics per a casos especials, sempre amb la dona i amb els pacients al centre. Elles, diu la vicepresidenta del Congrés, Estela Maris Costa, són el motor de les investigacions. I ens quedem així a Vila-real. El portaveu de Ciutadans al consistori vila-realenc, Domingo Vicent, ha criticat el Partit Socialista per haver-se convertit en expert a l'hora de pedre ajudes d'altres administracions per a la localitat. En paraules de Vicent, als tres intents fallits dels fons FEDER, s'unís ara la renúncia a les ajudes de la Diputació per a remodelar el Teatre Tagoba i el Gran Casino per valor de més de 36.000 euros, segons ha indicat el regidor, que ha afegit que, no obstant això, el que més preocupa és que aquesta situació es repetisca altra vegada amb el Molí i la Vila, que ja es perdrien fins a 180.000 euros, que bé podrien haver servit per a un pla d'ocupació o per a l'adequació de camins rurals i vies de la localitat. El regidor de Ciutadans ha dit que el caprici de l'alcalde de voler fer un bar amb ànecs en referència al Molí i la Vila ens eixirà molt cara als veïns que havien pres apostat fins ara per aquest projecte i no sembla que ho vagin a fer amb la pròrroga que expira el 16 de desembre. Per al regidor de Ciutadans, ho revisa el projecte per un més realista, o aquesta infraestructura quedarà empantanada i serà un focus continu d'insalubritat. I Vila-real acull les diferents activitats didàctiques i de sensibilització basades en la cultura de la pau i la no violència de la segona edició del projecte Castelló per la Pau. Continuem apostant Sostenibilitat 2, desenvolupat pel Fons Valencià de la Solidaritat i finançant amb la Diputació de Castelló, sent l'objectiu d'aquest projecte apropar els objectius del desenvolupament sostenible número 16, pau, justícia i institucions sòlides a la població de diferents municipis castellonencs, conscienciant respecte a la construcció de societats pacífiques, justes i amb institucions democràtiques que respecten les llibertats i els drets humans. Les activitats que s'estan realitzant en aquest projecte són una campanya de sensibilització a través del documental d'investigació Els fils del tauler, que parla sobre les causes i conseqüències que generen els conflictes bèl·lics, seguit d'un espai per a la reflexió amb un cinefòrum que comptarà amb la participació de protagonistes del documental i del públic assistent i que tindrà lloc avui mateix a les 7 de la vesprada a la sala de conferències de la Fundació Caixa Rural, així com també tallers dirigits a alumnat de primer de batxillerat de l'IES Broc i Llop amb una primera sessió on s'exposen conceptes com violència i tipus de violència, conflicte i la perspectiva positiva del mateix, a més de la geografia i la història contemporània dels conflictes actuals contextualitzats en l'Agenda 2030, i una segona sessió on es visualitzarà el documental Els fils del tauler i es faran activitats al voltant de mateix. Uns tallers que tindran lloc també en aquesta jornada d'avui, tot i que van començar ahir, dia 25. I fins així el repàs per aquesta actualitat provincial i local. Una xicoteta pausa de seguida. Més assumptes a la 92.2.
Agricultor, ya está aquí el recolector de aceitunas económico, ligero y eficaz. Estornino, pruébelo antes de comprar un recolector. Estornino, económico, ligero y eficaz. Distribuido por Agromaestrat. Teléfono 964-32-2041. Borriol. Estornino. No te dejará ni una. Con 3 años de garantía.
Celebra tu cumpleaños, despedida, bautizos, comuniones o comidas de empresa en la Taberna de Milagros 2. Disponemos de salón privado.
Ven y descubre nuestro menú diario o elige a la carta. Nueva gerencia de la Taberna de Milagros 2 en calle Consolación 20 de Vila-real, junto Colegio Pascual Nacher.
Llega el invierno y en Serteca seguimos cuidando de tu piscina. No vacíes tu piscina. Hibérnala. Con Serteca ahorrarás agua y cuidarás el medio ambiente. Pregunta por nuestro pack de invernaje. Evita el deterioro del agua, facilita la puesta en marcha en primavera y no contiene cobre. Es un consejo de Serteca, especialistas en piscinas. Encuéntralos en la avenida Castellón 103, Vila-real.
Vols fer un detall de Nadal? En Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique t'oferim un ampli assortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques. Els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique al carrer Comunió 18 de Vila-real, cridant al 696-08-5690 o també a www.vinosmanrique.es.
Fira d'Antiguitats al Centre de Congressos, Fires i Trobades els dies 30 de novembre i 1 de desembre de 10 del matí a 8 de la vesprada. Els objectes que busques dels teus avantpassats, els records de la teua infantesa, eines de treball, tot això i molt més ho trobaràs a la Fira d'Antiguitats i Brocantels els dies 30 de novembre i 1 de desembre al Centre de Congressos, Fires i Trobades de Vila-real.
I una setmana més anem a parlar de la salut dels peus i en aquest cas tenint en compte que fa unes setmanes va tindre lloc el Dia Mundial de la Diabetes. No vam parlar aquesta setmana perquè també estava la jornada contra el sobrepès, no? I vam centrar el tema d'aquest dia 12 en l'obesitat i peus. Avui anem a parlar de la diabetes i els peus. I per això, com sempre, de la mà d'una experta, de Laia Vilanova de Podonova. Laia, molt bon dia.
Molt bon dia, Sila. Pues sí, la veritat que bé, és un tema que a més crec que la gent del carrer sí que està conscienciada en el cas dels diabètics, de que s'ha de tindre aquesta cura dels peus. A més crec que per sort és un dels temes que sí, que la gent ja més o menys coneix, a lo millor no sap exactament què s'ha de fer, però ja més o menys coneix.
Què és el peu diabètic, en primer lloc? No sabem si entrar el primer a explicar la diabetes, perquè clar, algú que no la patís li pot sonar de refiló, però què és la diabetes i el peu diabètic?
Bé, la diabetes, bueno, n'hi ha de dos tipus, la tipus 1 i tipus 2. Una és simplement que el nostre pàncreas no genera insulina per si mateixa i, per tant, tot el sucre, i sucre no vol dir llavant el sucre que ens fiquem al cafè, o sigui, hidratos de carbon i tal, el nostre cos no pot trencar aquestes partícules de sucre i, per tant, ens produeix aquest augment de sucre, que és roïn. I en el cas de la tipus 2 és que la insulina que produeix el nostre cos no és bona o no és suficientment bona com per a destruir aquestes partícules del nostre cos. Val? Entonces, això ja els endocrinos ho controlen molt millor, hi ha molts tipus de tractament, el tractament final és la insulina. En casos de la tipus 2, que és la que normalment la gent agafa de major, n'hi ha vegades que en control de dieta i anyadint pastilles se pot anar controlant més o menys, però bueno, normalment se sol acabar en aquestes punxades d'insulina, que el que fa és allò que el nostre pàncreas no fa o no fa en la suficient qualitat, ho posem a nivell extern. Uh-huh. Què passa? Aquestes hiperglucemies, aquest augment de sucre, per dir-ho de glúcids, realment, però bueno, per a que la gent ho entenga, de sucre en el nostre organisme, fa que n'hi hagi com vasoconstricció de les venes en les parts més distals, o sigui, en els peus, per exemple, ens encontrem que no arriba la sang de la forma que necessitaria. Què passa en això? Bé, la sang, a part de moltes altres funcions que té el nostre cos, una de les seves funcions és que quan ens fem una ferideta, per tonta que siga, la sang apareix allí, per això ens sangra, llavors agarra, al final fa com una espècie de capa per a que no puguin entrar microorganismes, la costreta que és, val? A poc a poc, i la sang va fent que se regenere tota aquesta pell. En un cas en el qual hi ha una vasoconstricció, no arriba la sang en la suficient qualitat o en la suficient o en suficients litres, a més sol ser de mala qualitat i tal, el que ens produeix és que aquestes ferides no tanquen bé, se'ns infecten i siguin molt difícils de curar, perquè al final necessitem que la sang fluïsca també per a poder desinfectar i per a poder curar en ferides. Uh-huh. I és el que se denomina peu diabètic. A més, jo ho he sentit moltes vegades per el meu carrer, entenc que la, jo, i no ara que soc podòloga, me referis de xicoteta i tal, sí, de lo de mira, és que tenia sucre, mira, pobret, tenia sucre, pobreta, tenia sucre i li han anat tallant-li i ja no li queda cama. Bueno, pues al final és això, pues una ferida d'aquis al peu, entonces pues van amputant, però al final, antes, ara per sort està un pelín més controlat, antes acaben tallant i a més al final hi ha un moment en el qual no se pot tallar més i ja una persona no pot aguantar-ho, la infecció. Uh-huh. Val? Està demostrat en la web esta que has mirat tu per informar del Col·legi d'Infermeria, que és el percent dels pacients en diabètics en algun moment de la seva vida desenvoluparan una úlcera. Això no vol dir que tinga que tenir una amputació, però sí que és veritat que és un factor molt gran i a més és una de les coses més importants en els casos dels postdiabètics.
Uh-huh. Així que s'ha de tindre molta cura. Suposem que la gent que patís diabetes es controla molt els peus perquè pot passar, no? Són, com sempre, grans oblidats, els portem tapats, però s'han de mirar, s'han d'atendre i s'ha de controlar al dia.
En este cas, no sé hasta quin punt la tenen diabetes, o cada un al final fa el que vol, n'hi ha gent que segueix més estricte les dietes, n'hi ha gent que no i tal, entonces cada un fa un poc el que vol, però sí que és veritat que sí que tenen aquesta conscienciació de que els seus peus són importants i que se'ls han de controlar, perquè sí que el mateix metge els ho diu, que corren este risc, i a més el que t'he dit, que sí que n'hi ha consciència popular de tota la vida del veí, de la veïna, d'aquell que veiem pel carrer, que li havien anat amputant parts del cos i havies començat dos pèls perquè tenia sucre. Llavors, com sí que existeix aquesta realitat palpable socialment, i després en metges i les infermeres, o les metges insisteixen un muntó, sí que intenten controlar-se'ls. Dit això, no tot el món, evidentment, i és algo que hauríem intentar. Això, anem a donar com quatre pautes, uh-huh, de quatre coses que s'haurien de fer en casa per a realment intentar previndre tot això.
Uh-huh. No sé si comencem o vols començar per aquestes pautes o comentar quins són els trets o els indicis que ens podrien fer pensar que el peu d'una persona diabètica comença a tindre algun problema.
Bueno, nosaltres, o sigui, en consulta sí que tenim ferramentes per a poder veure com està l'estat sensitiu, l'estat d'icepeu, també els nervis estan afectats per el sucre, entonces què passa? Tenim menys sensació. Nosaltres en consulta a nivell de casa tu no pots controlar-te, val? Entonces nosaltres en consulta sí que podem valorar si els polsos, o sigui, si arriba la sang suficientment als peus, si els polsos estan conservats, se pot mirar la sensibilitat, o sigui, nosaltres sí que tenim les ferramentes per a poder consultar o per a poder valorar quin és l'estat d'icepeu. Ells en casa no poden, doncs això sí que se recomana que en una certa periodicitat s'acudisca al podòleg per a controlar tot això i moltes coses més. Entonces, ja et dic, jo en aquest cas jo penso que és més important el saber, per exemple, una persona que ja el podòleg ja dic que no té la sensibilitat o que ell mateix ja sap, té que intentar evitar zones calentes. Què me refereixo que en zones calentes? Si va posar-se a la banyera o va a rentar-se els peus al bidet, tocar l'aigua en la mà o en el colze o en la muñeca, en zones sensibles, abans de posar els peus, perquè els peus igual no tenen la sensibilitat suficient per a saber que s'estan cremant i es poden produir cremadures que, com hem comentat, després poden desenvolupar en algo pitjor. O algo tan simple com anar a la platja, l'arena està calenta, tu quan vas a la platja tu notes l'arena calenta i tu vas corrents cap a l'aigua per no cremar els peus perquè tu te ho notes, però una persona que té aquesta manca de sensibilitat no ho nota. Llavors, previndre molt, de veritat, això, al igual com intentar no caminar descalços, intentar no posar en risc estos peus. Uh-huh. Són uns peus que s'han de llevar a diari i s'han de revisar a diari. Què vol dir revisar a diari? Revisar que no mos hagin fet ninguna ferideta, que entre els dits no hi hagi ninguna grieta, que revisar tot allò que puguem fer, que les ungletes estiguin ben talladetes, ben arregladetes, que no n'hi hagi, per previndre totes aquestes ferides. A més, per exemple, una vegada les llevem, algo molt típic és, clar, nosaltres ens sequem els peus, val? Què passa amb tres dits? La toalla no entra bé, és molt difícil de secar en tres dits, i en aquests casos és molt important, bueno, realment per a tots, però en aquests casos també, més encara, pues agarrar un mocador d'estos de cotó, home, de tota la vida, que tot el món tenim en casa, dels nostres pares, dels nostres abuelos, almenys la nostra generació, són majors tenen els propis, no? Agarrar ese mocador de cotó, i en ese mocador de cotó sí que passar-lo en tres dits per a secar, val? De manera que se mos seque bé tota la part en tres dits, perquè en una toalla no aplegarem, a més, com és grossa, obrim massa i tampoc és massa bo, però en ese cotonet, en ese mocador de cotó que és finet, se pot aixecar perfectíssimament. Per lo mateix, evitar que se'ns macere, que se'ns facin les típiques grietes que hi ha entre els dits, tot això, controlar la sudoració, totes aquestes coses. Tindre el peu molt ben hidratat, sempre.
Dius, jo crec que tots els programes ho has dit.
Sí, sí, és un poc la loca de la hidratació, però és que realment és molt necessari. Són peus que al no estar ben vascularitzats estan, tiren a estar més secs, entonces necessiten un extra d'hidratació. De fet, hi ha moltes cremes específiques per a peu diabètic i és per això, perquè realment hi ha una necessitat d'aixòs peus en concret, donar-los un aport d'hidratació molt superior al que a lo millor necessitaríem tu i jo, perquè tenen ese problema. I a més, pues ja vam parlar un dia que vam parlar només d'hidratar, tots els problemes que podria comportar. Val? Després n'hi ha una altra qüestió, que és si n'hi ha problemes en la marxa i mos dicen pues, callets o coses d'aixina, en un cas normal, pues, bueno, pues anem al podòleg i no ens lleva el callet, a lo millor en un cas d'un peu diabètic s'han de controlar més en profunditat aquests callets i intentar previndre mitjançant suports plantars, o sigui, plantilles o qualsevol altre, lo que faci falta, me refereixo a silicones o lo que siga, lo que el podòleg en aquest moment considere, controlar esa hiperpressió en esa zona per a evitar que això siga un punt de ferida. Ja vam explicar el mecanisme de la creació d'un callo, que al final és un mecanisme de protecció de la pell per a evitar obrir-se. Bueno, pues en aquest moment s'està fent callo, però en un moment se'ns pot obrir. En el cas d'un pou diabètic, això és perillós. També pues, controlar tot el tema d'ungles, evidentment, pues, que no se'ns claven les ungles, que el tall siga correcte, que no siguin massa engrossades per a evitar que no hi hagi una pressió en la zona de baix del dit i tal. El calcer és molt important, un calcer que estiga ben adaptat, crec que en parla moltes vegades també del calcer, un calcer que estiga ben adaptat, que se'ns agarre bé el peu, que no ens apreti, que no tinga costures. És molt important que no tinga costures ni els calcetins ni el calcer per la part de dins, per lo mateix, perquè les costures es poden fer una ferideta, una rosaura, que pa tu i pa mi la rosaura no és res, saps? Dius, m'han apretat les sabates, te fiques una tirita i te'n vas a correr, com aquell que diu, però la veritat és que en aquests casos i se no res pot convertir-se en molt, i per tant sí que hem de tindre molta, molta precaució. I estic anant molt ràpid perquè ja se'ns està acabant el temps, però això és molt important, això, sabates i calcetins ben adaptats, que no tinguin costures, controlar-nos els peus en cas de que ens aparega lo mínim, qualsevol cosa que no tenim clara, que no ens apareix de normal, acudir a un podòleg i que ho revise lo antes possible, no esperar-se. I bueno, i si algú fa mal, pues encara menys, evidentment, si és un ull de pollo i és una cosa que ens fa mal o l'ungla se'ns clava, no esperar a que s'infecte, evidentment, acudir en seguida a que ens lleven i se això que ens està produint i se dolor, i sobretot la revisió, molt important.
I si ja de normal dius, no?, que moltes vegades això de ser autometges, autopodòlegs o autoinfermers no és el més recomanable, en aquest cas menys encara, no?, perquè n'hi ha molts riscos derivats. Òbviament l'amputació seria el cas més extrem al qual no es vol arribar, però per a evitar, no?, iniciar el camí, acudir a professionals.
Sí, sí, tal qual. A més és que inclús en escallicides, que vam parlar una vegada d'escallicides, ahí sí que ho posa, que no està recomanat per a diabètics. Entonces, no se pot intentar curar-nos en casa per una simple raó, perquè si ens fem mal, que és molt possible que ens fem mal, perquè inclús jo a mi mateixa, si m'arregles poc, a vegades me faig més mal i tal, perquè al final no és igual de còmode, per més que tingués els instruments, no arribes igual, i no és igual treballar en tu mateixa que en una altra persona. Tenim que... Pot ser molt pitjor i en aquest cas, en el problema añadit que té el peu diabètic, que s'hauria de controlar.
Doncs si alguna persona ens està escoltant i té un dubte respecte al peu diabètic o qualsevol altre tema relacionat amb la cura dels peus, com pot fer per a localitzar-te? Com sempre dius, molts bons professionals així, companys teus, però en el teu cas...
Sí, la veritat és que en Vila-real tenim molta sort i tenim molts bons professionals en el... I això, bueno, i en el meu cas, per a localitzar-me, jo atenc en cita prèvia, i no res, el telèfon és el 685-288-034, i això, pues, per aquí ho veuen.
Doncs, Laia, com cada setmana, moltes gràcies per apropar-nos a aquesta salut dels peus i parlem en uns dies.
Moltes gràcies.
Un any més, Caixa Rural Vila-real vol compartir amb vostè les tradicions del Nadal.
Els torrons, les nadales, els belems i les nostres caixes de Nadal.
Si vostè té la pensió domiciliada a Caixa Rural Vila-real, pot recollir el lot nadalenc del 27 de novembre al 5 de desembre al Mercat Central de Vila-real en horari de 9 a 2 i de 5 a 8 de la vesprada. I si encara no té la pensió domiciliada, pot informar-se a les oficines de Caixa Rural Vila-real.
Pero apoya bien el sofá, hija, que se te va a caer.
Papá, que no cabe, que el maletero es muy pequeño. ¿A quién se le ocurre llevar un sofá de dos plazas en un coche?
Que sí que cabe, que como no lo llevemos hoy a la villa, tu madre nos mata, que me lo lleva diciendo un año.
Pues malconízate.
¿Tienes que trasladar algún mueble? Ven a Malco y olvídate de soluciones raras. Alquila la furgoneta que mejor se acople a tus necesidades y solo por el tiempo que la necesites. Malconízate.
La Menera t'ofereix una gran varietat de frites i verdures del temps al millor preu. La Menera, frites i verdures avalades amb la qualitat de més de 60 anys d'experiència. La trobaràs a la plaça Colón 14 de Vila-real.
Nueva apertura de la pizzería Cafetería Cristal con cambio de gerencia. Ven a disfrutar de nuestras recetas y elige la que más te guste. Pizzas caseras en porción, medio o un metro, hamburguesas caseras o unos chivitos espectaculares. Pizzería Cafetería Cristal, Plaza Vallarri 1 de Vila-real, teléfono 665-518-413, también en Facebook o Instagram. Pizzería Cafetería Cristal y disfruta de una velada deliciosa.
En Hyundai no pensamos en el futuro, lo creamos. Por eso lanzamos el nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. Disfruta de lo último en conducción híbrida y de la tecnología Blue Link, que te permite controlarlo a distancia. Nuevo Hyundai Kona híbrido eléctrico. ¿Qué es lo siguiente? Hyundai.
Movicorea, tu concesionario Hyundai en Castellón y Vila-real.
Bulgari, Prada, Armani, Hugo Boss, Dolce Gabbana, Michael Kors... ¿Quieres acertar estas Navidades? Escribe la carta en Óptica de la Real. Las mejores marcas y los modelos más originales. Esta Navidad regala Óptica de la Real, Dr. Font 17. Con los mejores deseos, Bon Nadal.
Minutos del migdia. Continuem a la 92.2 de la freqüència modulada. Avui molt ben acompanyada per una alcaldessa, Carmina Ballester. Bon dia.
Hola, bon dia.
L'alcaldessa de Onda, que ens ha presentat uns pressupostos municipals per al 2020 que jo vaig a llegir-los, vaig a dir quatre pinzellades i els, que este, els nostres oients aniran poquet a poquet rebent aquesta informació i digerint-la. Carmina, els pressupostos partixen de 34 milions d'euros. Van invertir-se 34 milions d'euros en els pressupostos del 2020. Això és el que Onda necessita per a tindre un poble amable, un poble que doni a cada un dels habitants el que necessita.
Sí, bueno, els pressupostos de 30, efectivament, són 34 milions d'euros en termes absoluts. És el pressupost més gran que ha presentat Onda en la història. Però bueno, anem a fer una aposta molt, molt forta per la qualitat de vida dels veïns, per tindre un poble del que se puguen sentir cada vegada més orgullosos i per bueno, pues, anar millorant com a societat cada dia. Són 34 en una previsió de poder arribar a un grau d'execució molt, molt, molt elevat i que totes aquestes coses que tenim en el cap, que ara hem reflectit en aquestes línies del pressupost, pues, poder ficar-les en funcionament. I les tenim en el cap per algo molt important, perquè són les necessitats que ens han traslladat els veïns. Acabem de començar una campanya que se diu Onda Barri a Barri, on bueno, l'alcaldessa té el despatx al carrer, i el té el despatx al carrer contínuament, en una llibreta i un boli, i arreplegant aquestes necessitats dels veïns de cada barri, de cada zona de Onda, i de tot això, no, pues, naix aquest conjunt d'idees que volem desenvolupar en este pròxim any.
En aquests 34 milions d'euros, jo és el que més m'ha sorprès ha sigut que 10 milions aniran en inversions, que a tot això els onders pagaran 4,6 milions d'euros menys en impostos,
sí,
que el consistori passarà a invertir de 50 euros per habitant a 400 euros per habitant i que l'IBI baixarà un 15%. Pues, senyora alcaldessa, expliquem-nos-ho perquè
De totes les dades que has donat, probablement la més gràfica siga aquesta de 54 cents, no? Aquest impuls per la inversió, per transformar el poble i per millorar la qualitat de vida dels veïns. Jo crec que el que més clar queda és quan li dius a un lander, mire, cada any s'invertien en vostè una mitja de 50 euros. Este any en van a ser 400 quan tinguem totes les obres executades i tots els projectes portats endavant. Això suposa una multiplicació, és el pressupost més inversor també de la història del poble. Anem a ficar 10 milions en obra i en inversions a disposició, no?, de tots els veïns, i al mateix temps anem a fer algo molt difícil, que és que no vaig a ofegar els meus veïns a impostos per poder realitzar tot
això. Vaig a donar-li més i vaig a cobrar-li menys.
Tenim un compromís que el teníem en campanya electoral, en aquest compromís que vam assumir en els veïns, i que els veïns, a més, el van saber entendre, no?, i van saber donar-li una majoria absoluta perquè puguem fer totes aquestes coses en el ajuntament, que era reduir l'IBI. L'IBI és, pues, probablement, dels impostos que paguem al nostre ajuntament, pues, el que més mal de cap nos dona al final de la correguda. Entonces, pues bueno, vam decidir que fer una aposta molt important. I ja vam decidir que en estos 4 anys de legislatura, d'una manera gradual, anem a acabar la legislatura havent fet que els veïns paguen un 15% menys de IBI. Jo crec que és importantíssim, no? Perquè, bueno, al fin de comptes, pues, bueno, tenim una tendència liberal on apostem per el mercat i sobretot per empresaris i emprenedors que creen llocs de treball, que creen riquesa. I, bueno, pues, jo crec que ahí està la clau. Jo vull que els diners, els meus veïns, estiguen en la butxaca per estalviar-los o per a gastar-los. Però, en qualsevol cas, el que no vaig a fer és ofegar-los a impostos. Què vaig a fer? Pues me vaig a tindre que autoexigir a muntó. I vaig a tindre que exigir moltíssim al meu equip de regidors per a que realitzen una gestió molt, molt eficient dels recursos públics. Tenim que pensar molt a on fiquem i com fiquem, i sobretot quina és la font de financiació. I, bueno, en tot això estic convençuda de que se pot fer. És una aposta molt forta. Anem a per totes en este pressupost i bueno, no anem a ser conservadors i a fer això l'últim any de legislatura. Això hi ha que fer-lo el primer any i donar-li a conèixer als veïns que totes les mesures en les que vas aconseguir il·lusionar-los, perquè el nostre lema de campanya era il·lusió per onda, pues li tinc que dir que totes les coses anem a ficar-les en marxa.
Se parlen de tres ejes estratègics. Y el primer eje que vostè parlava, Carmina, eren inversions destinades als ondenses.
Sí, a les persones. Jo entenc des del moment que els meus veïns confien en mi, que decidisquen que siga jo l'alcaldessa, i a més en una força absoluta, perquè me donen una majoria absoluta en el moment en què les majories absolutes no és lo habitual, pues entenc que recordes els primers dies que un bon amic me dia, mira, te'n dona l'oportunitat de fer una legislatura d'autor, perquè vas a poder agarrar el teu programa electoral i ficar-lo en marxa. I això és el que anem a fer. Per això el primer eje i el més important són les persones. Jo tinc una obligació, que és cuidar per els meus veïns, perquè tinguin una bona qualitat de vida i que tinguin totes aquelles qüestions assistencials que portaven en el programa electoral i que estem convençuts que tenen que estar ahí. L'enfermera escolar és un projecte perquè el vam apostar des del primer moment, i de fet ja en tenim dos en els col·les que donen este servei a tots els col·les sense distinció entre col·les públics i col·les concertats, i els dos instituts del poble. En un futur s'incorporaran més professionals, més enfermeros i enfermeres, però bueno, era una promesa que teníem en els veïns, un compromís. El botó del pànic, que a més la primera fase van poder ficar-la en funcionament precisament per a la setmana de fira, pues bueno, pues ja tenim esa aplicació en una tecnologia absolutament revolucionària, pionera, en talent, a més d'ací de la província de Castelló. Ja tenim, pues, més de 500 veïns que s'han inscrit en esa aplicació. Te tinc que dir com a dato curiós per a que veges, no?, l'efecte transversal i el fet de que siga una mesura prevista per a tots, en independència del sexe, en independència de l'edat, perquè podríem pensar, és una medida per a dones. Pues no, és una medida per a tots els veïns de Onda. Un 30% són homes els que han demanat tindre aquesta aplicació del botó del pànic. I ara el que anem a fer és, pues, portar endavant la segona fase, no?, que és aconseguir ja que aquesta tecnologia que ja tenim en una aplicació pròpia, pues ja tindré aquest xicotet dispositiu, aquest xicotet botonet que podràs portar davant de tu En qualsevol cas, pues imagina que és un dia a córrer, a fer esport, pues te'l podràs ficar en qualsevol part del cos i ja sense necessitat inclús d'activar el teu telèfon i tindre que obrir-lo.
El tindràs físicament.
Podràs pulsar i ser doble clic que automàticament que se fiqui en marxa tot un dispositiu de la policia local de Onda que vele pues, per la seguretat dels seus veïns. I algo que a mi pues, que me il·lusiona més que res, que és el servei de mamografia per a les dones de Onda, pues ahí està també la seva partida econòmica reserva. M'haurà agradat tindre una resposta positiva per part de la Generalitat Valenciana quan vaig anar a demanar-los sí. que Onda entrara des d'aquest circuit i que no només per a les dones de Onda, sinó per a totes les de la comarca de l'Espada i del Millars, pues que Onda fora el centre de referència. Bueno, no han volgut atendre esta petició. Jo vaig a continuar insistint, però no obstant, el que vaig a fer és començar un procés de licitació per a treure este servei.
Obrir una punta de llança i...
Sí, igual com la memòria en el tema de la enfermera escolar, que jo aspire a que algun dia aquesta factura, que a mi me costa tots els anys tindre enfermeros en escoles, pues jo aspire a que algun dia la pague qui té la competència, que és la Generalitat Valenciana. Però bueno, hasta que arribi ese moment i se puguin fer ese plantejament, jo el que tinc que utilitzar és els diners dels meus veïns per donar-li una bona qualitat de vida als meus veïns.
Un servei tan important com és la salut.
Efectivament. La infermera escolar, per exemple, no? Que ja no només és la seguretat que dona als papas tindre un enfermero en el col·le, són totes les campanyes i tota la qüestió està educativa que pot fer en els papis, en les ampes, en els xiquets, des del punt de vista d'hàbits saludables. Jo crec que si un xiquet li fem entendre que al final és millor berenar una peça de fruta que no una bolleria industrial comprada en el supermercat, pues estem guanyant la salut.
Estem avançant.
Estem guanyant el futur.
I el fet de sensibilitzar, per exemple, quan hi ha un companyero que és diabètic i,
totalment,
i
totalment.
Fa comprendre als altres companyeros com se sent i se xiquet en un moment donat.
Sí, bueno, cada vegada, pues, per desgràcia, tenim més peques en enfermedades cròniques i és veritat que no forma part de les competències dels mestres administrar medicaments quan són necessaris, no? Quan un peque té una pauta de medicació que és indispensable perquè li va la salut en aquesta pauta de medicació, pues bueno, la mama i el papa ja no tenen que abandonar el seu lloc de treball i anar-se'n a donar-li ese medicament perquè ja saben que hi ha un professional que va a cuidar.
Que està en bones mans.
Efectivament. I jo crec que si ho mires bé, li fem la quadratura al cercle perquè és que tanquem tots els aspectes perquè com a mare pots estar treballant, pots estar dedicat a la teua feina i no tindre el cap en pensar és que me'n tinc que anar.
I tindre tota la tranquil·litat del món.
Totalment, perquè saps que hi ha un professional de la sanitat que està cuidant el teu fill. Tot el tema de drogodependències, li tenim que donar arguments als nostres peques i als nostres joves perquè en un moment donat en què se li cruça esta circumstància en la seva vida, pues tenen que estar armats d'arguments i de coneixements i d'educació per a saber dir no a totes aquestes qüestions, pues també ahí nos estem guanyant el futur com a societat.
I tant, i tant.
Claro que sí.
El segon punt que miràvem era la millora d'infraestructures.
Efectivament, sí.
Per exemple, el carril bici.
Sí, pues bueno, anem a ficar en marxa aquest projecte ambiciós, no?, d'un carril bici ciclopeatonal, realment, per a bicicletes i per a peatons, que es doni la volta a tot el poble, que connecte tota la població. Bueno, és una aposta també, no?, per aquesta ciutat saludable. Una de les primeres coses que vaig fer quan vaig agarrar possessió del càrrec va ser ficar una regidoria nova en l'Ajuntament d'Onda, que era la de el Consejal de Ciutat Saludable i Sostenible, que era algo molt, molt novedós, però que, bueno, que té una tarea ingent en la seva agenda. No? Que és aconseguir pues que cada vegada tinguem això, una societat més saludable, que abandonem els hàbits del sedentarisme i que cada vegada tinguem més gust per cuidar-nos més i per estar cada vegada millor, que en això també, des de luego, estem guanyant el dia de demà, no? Estem tenint aquesta societat més saludable. Infraestructures educatives, pues tenim el hàndicap, no?, de tindre renovats en estos 4 anys de legislatura, pues tots aquells col·les que necessiten obres i aquells instituts que han demanat entrar en el plan edificant, no? Pues anem a renovar i a fer noves aquelles que corresponguen totes aquestes instal·lacions educatives que van a ser de primer nivell per als nostres estudiants, no? Per als nostres peques i per als nostres joves. Antes parlàvem de persones, no? Que era el que més ens preocupa. Sí. I ara parlem de totes les infraestructures que són necessàries pues, per a formar a totes aquestes persones i el dia de demà pues, tindre ciutadans dels que sentir-nos profundament orgullosos, efectivament.
I una de les coses que també m'ha llamat l'atenció ha sigut lo de l'embarcadero.
Sí. efectivament, si volem fer un pantalà en el Sitxar, en el embalse del Sitxar, pues bueno, perquè estem convençuts de que pot ser un revulsiu, no, des del punt de vista turístic i des del punt de vista esportiu. Sí. Jo sempre dic que en Onda tenim un mar fantàstic, lo que passa que és un mar d'aigua dolça, en lloc de salà. I bueno, pues n'hi ha que apostar per ese pantalà que tenim tots els permisos per part de la Confederació, ho tenim tot a punt, i ara pues bueno, pues anem a invertir una molt important quantitat econòmica en tindre un pantalà que es permetisca pues realitzar totes aquestes activitats aquàtiques, tots aquests, poder practicar l'esport, perquè el que és en si l'entorn no és de primera.
És fantàstic.
Jo convido a tota la gent a que el visite, perquè verdaderament tenim una riquesa absoluta.
Una onda bonica.
Efectivament, també.
No?
Sí, tenim que continuar en totes les actuacions de onda bonica, no? Que és aquest espírit de tindre un poble del que sentir-nos cada vegada més, més orgullosos i més contents. Jo vull que cada raconet que puga estar deteriorat o que no puga presentar la imatge que a tots ens agradaria que tinga, pues poquet a poquet anarem prenent-lo. Tenim ja 10 actuacions en este pressupost del 2019. Hem arribat a temps de poder destinar 400.000 euros a unes primeres 10 actuacions, i per l'any que ve pues tornem a reservar una molt important quantitat econòmica per a continuar en tantes altres actuacions econòmiques que van a permetir pues que tinguem una onda cada vegada més bonica. A més, en un component molt important, Onda és una ciutat de ceramistes. Una ciutat on, si algo fan bé els meus veïns, són taulells.
Sí,
per això s'exporten a tot el món, i per això no es compren en tot el món, perquè som els números 1. I bueno, pues lo que tenim que treballar molt és perquè aquesta onda bonica integre molt i se taulei en el mobiliari urbà, que te'l trobes per carrer. I així, pues, quan qualsevol persona vinga a visitar Onda, totes les meravelles que té Onda per oferir, com també el tema del turisme i el nostre castell.
Tinga una gran exposició.
Efectivament. Pues tenim que ser un escaparate a l'aire lliure d'això que els meus veïns fan molt bé, que són taulells. I entonces de repente hem d'aconseguir obrir la ment de la gent i pensar que els taulells no són només per a xapar un bany o una seu o ficar piso en terra, que també. Però a més resulta que podem fer i invertir en I+D+I i llançar-nos molt a aquesta possibilitat de que la ceràmica ocupe el nostre entorn urbà, ocupe les nostres places, les nostres carrers.
Pues arreplegant el que ens diu, i que és la tercera pata, la tercera via que ens diu, és una ciutat d'oportunitats.
Claro que sí, tenim que apostar moltíssim.
Ojo, això és importantíssim.
Importantíssim perquè bueno, són tres eixes estratègics que són importantíssims. I este, evidentment, no podíem passar-lo per alt. Nosaltres tenim que seguir apostant per tots els plans d'empleo que puguen donar una oportunitat als vostres. Especialment aquells que ho tenen una miqueta més difícil, que va ser més difícil la seva reinserció en el mercat laboral. Doncs pues mira, pues per ISOs és precisament per als que més n'hi ha que apostar i per als que més n'hi ha que llançar-se.
Una de les coses que em llamava també l'atenció, a part de les persones que evidentment n'hi ha que rescatar i posar-les en el circuit, que és lo lògic, és la quantitat de temps i inversió tan econòmica com de administrativa per a poder crear i consolidar puestos de treball.
Efectivament, exacte. N'hi ha que apostar molt per projectes que tenim en el Ajuntament, com és Onda Inserta, on hi ha prospectors d'empleo, especialistes. Especialistes en marcar-te unes pautes, en ajudar-te a refer el teu currículum, i sobretot que estan en contacte amb totes les empreses. Entonces, si agarren el pols al dia a dia de la ciutat i diuen, mira, les empreses diuen que necessitem gent formar en este àmbit, perquè resulta que en aquest àmbit tindrien llocs de treball per a ells, i que necessiten personal en aquestes característiques. Pues bé, què tenim que fer des de l'Ajuntament? Pues promoure aquests cursos de formació i d'especialització per la gent, per a poder-los fer aptos a poder anar a aquests llocs de treball. Al final és agarrar les demandes del ciutadà i agarrar les demandes dels empresaris, tindre aquesta habilitat per saber combinar-lo i saber detectar en quines qüestions tenim que formar els nostres veïns perquè tinguem fàcil aconseguir un lloc de treball. I això ho fan professionals és els que tenim que impulsar des de l'Ajuntament d'Onda, i que tenen que ir cada dia a buscar aquestes oportunitats de futur i oportunitats de treball per als meus veïns. Saber detectar-les, saber analitzar-les i, a més, dir, pues mira, tenim que formar-los en això, perquè en això hi ha una eixida en el mercat laboral.
Algo que també veig que els preocupa prou a l'equip de govern seu és la capacitat de poder descobrir el talent que n'hi ha en Onda i que no se'n vagi.
Efectivament. Això és importantíssim. Uh-huh. Per això fem una aposta importantíssima per la gent jove. Uh-huh. I tornarem a dotar les beques que tenim en l'Ajuntament per als joves, en tota la quantia econòmica que tenien abans. Nosaltres, la legislatura passada, la veritat és que es va disgustar moltíssim que el quatripartit decidirà retallar les beques als estudiants, no? I nosaltres, com precisament vaig mostrar, precisament que no estava d'acord en aquesta manera d'enfocar la política, pues ara vaig a ser coherent i vaig a tornar a ficar tota la quantitat que fa falta per a aquestes beques de formació. Tenim que ajudar als joves a que puguen amplir les primeres línies del seu currículum. Es tenim que dotar-se d'arguments, de coneixements i d'experiència per a poder trobar un lloc de treball. Jo estic convençuda ahir, tal conforme vam fer en la legislatura en què vam tindre la possibilitat de governar, que l'Ajuntament pot jugar un paper fonamental i que pot estar al costat d'aquests joves talentosos. Tenim que tornar a ficar en marxa tots els projectes que impulsen els emprenedors. I tenim que apostar claríssimament, pues,
perquè no
de nou,
és la fuga,
efectivament.
La famosa fuga de cerebros.
Sí, la fuga de talent. Nosaltres tenim claríssim que hi ha que tornar a apostar per un vivero d'empreses i a tota aquesta gent que té el talent, la idea, les ganes i l'espenta per ficar en marxa un projecte empresarial o un projecte de futur, pues bueno, pues els anem a ajudar, els anem a donar aquesta infraestructura que en un principi no se poden permitir perquè no tenen els diners per a permitir-se-la, pues bueno, anem a ajudar-los, anem a veure quantes empreses hi són, que capacitat tenen de generar riquesa, que capacitat tenen de generar llocs de treball i anem a ajudar a totes aquelles persones que tinguin ganes d'emprender.
Bé que remunerades,
per supost que sí, claro que sí.
S'ha obrit l'oficina municipal agrària?
Sí, anem a obrir una oficina municipal que dona assessorament als llauradors, sobretot als joves agricultors, i que, bueno, ante qualsevol dubte que puguen tindre o qualsevol necessitat, ahí va estar també l'Ajuntament al costat d'ells, l'agricultura, que està molt bé consumir taronges, però és que a més a l'agricultor el tens que ajudar i el tens que fer notar que estàs al seu costat. Això és absolutament fonamental. Entonces, pues bueno, i això és un altre dels seis, no? No tenim que oblidar ningú dels sectors productius que tenim en onda. Te parlava més del turisme. La aposta en el turisme se multiplica un 96%.
Sí,
és una absoluta barbaritat el que anem a apostar per el turisme i que el turisme siga una font de creació de riquesa i de llocs de treball. L'espenta a totes aquelles persones que necessiten reintegrar-se en el mercat de treball, ajudar-los i també, pues bueno, lo que estàvem parlant, no?
que
l'agricultura també és una font de creació.
El servici d'agricultura, resulta que nosaltres hem potenciat molt lo que és la ceràmica, però l'agricultura tenim que seguir potenciant-la,
claro, perquè, que sí.
A més, ens ajudarà en ecosistema a mantindre'l.
Claro que sí.
És dir, si els nostres agricultors, els que de veres els agrada, seguissin tenint el nostre terme en condicions...
Claro, pues són els que tenim cultivats i que no els tenim abandonats i que no els tenim en els arbres secs i plens de malesa. Veritat que sí, que és un poc la imaginissa que te tire pa carrere quan passes per una zona i te dol a muntó.
Bueno, pues jo cada vegada que torne a la meva província sempre pense que bonico. Claro, com els arbres tenim la sort que sempre estan verds, que bonico que poder tindre... La diversitat que tenim d'empreses, unes són agràries, les altres són taulellers i servicis al costat. Parlant d'això, activar el plan de polígonos industrials.
Sí, és importantíssim. Nosaltres en Onda tenim milions de metres quadrats de sol industrial, perquè va haver una industrialització i unes activitats d'urbanització que van ser molt, molt, molt fortes en els anys darrere. Quan va vindre la crisi econòmica, pues bueno, esos metres de sol industrial s'han quedat sense estar ocupats, i ara el que hem de fer és ficar-los en valor. Per això estem ara invertint moltíssims diners en dotar-los de totes les infraestructures, de totes les acometides, de tot allò que necessiten per a ser punteros, per a ser de nivell, perquè la ubicació estratègica la tenim, el lloc estratègic el tenim. El que necessitem és tindre uns polígonos industrials que siguin competitius, que quan un empresari, que quan un fons d'inversió decidís que vol invertir diners perquè vol llançar un projecte empresarial, pues bueno, tens que ser atractiu. Això és com tot, no? Tens que convertir en un mercat que ja de per si és difícil i tens que convertir en les millors armes. Per això volem, pues bueno, ficar en el mercat tots estos metres quadrats de polígons industrials, i per fer això es tenim que fer atractius, perquè després els diners i els empresaris busquen, mira, el que comentàvem a més, no? Que la ubicació estratègica ja la tenim, que la ubicació fantàstica sí en la Comunitat Valenciana ja la tenim. Alhora el que tenim que ser és molt competitiu, sí que un polígon industrial tinga tots els serveis que un empresari pot necessitar per aportar endavant qualsevol tipus d'activitat empresarial.
Atraure noves inversions?
Per supost que sí. Jo sempre ho dic que i de fet el una de les últimes publicacions que vaig fer en un mig en un diari de la província era precisament, no, dir-li a tots els empresaris que nosaltres anem a ser un faro de llum i d'estabilitat i de certidumbre en un moment en el que tot està convuls, no? En què pareix que avui les coses són d'una manera d'una altra. Bueno, jo crec que els diners i la inversió busquen certidumbre, busquen seguretat jurídica, busquen saber que les coses estan en calma i que se pot invertir en tranquil·litat perquè tens davant una administració seriosa que no canvie unes coses avui pensar d'una manera o demà d'una altra ni que, per supost, considera l'empresari com un enemic, ni moltíssim menys.
No, sinó ni inversió, parlant, no ni a treball.
De lo que està passant en Catalunya, sí, no? Sí. Tota la inestabilitat política, a fin de comptes, pues, lo que fa és que l'inversor
provocar
agarre por.
Claro.
I quan agarre por, pues, decidís buscar uns altres llocs que li oferissin millor estabilitat. Pues bé, Onda, el terme municipal de Onda, pues té que ser ese faro de llum, d'estabilitat, de certidumbre, de certesa jurídica, on la gent sàpia que les coses són conforme a llei i que les coses no canvien d'un dia a un altre. I crec que això és fonamental, no? Donar-li esa seguretat als inversors, pues per això, no? Perquè té en l'Ajuntament, pues, un equip seriós que el que busca és això, no? Pues atraure inversió, que se pugui crear moltíssima riquesa i també molts llocs de treball per als meus veïns.
I si jo ho he entestat bé, tot el que vostè m'està explicant, en la Generalitat no acaben d'entendre aquesta certidumbre que sí que dona Onda per a invertir. Com està la cosa en Generalitat? Perquè jo sé que han tingut que presentar esmenes per a que els donen ajudes i...
Sí.
Hasta ara?
Bueno, pues per un costat coincidisquen tu, no? Crec que s'equivoquen, però és la meva opinió molt, molt, molt personal. L'altre dia, pues bueno, tots llegíem, no?, en els mitjans de comunicació com uns empresaris havien donat un plante a un representant, a un polític, llegit, que aquest cas de Compromís, perquè s'havia negat a parlar-les en castellà. Entonces, bueno, jo crec que quan fiques la ideologia política per damunt, se perden moltes oportunitats i al final, lo que tens que pensar són en els teus administrats, en la gent que necessite que el polític siga proactiu i que siga resolutiu i que doni solució als problemes. Entonces, de veritat que generar una espantada d'empresaris que poden invertir en la teua comunitat i que poden crear riquesa perquè t'empecines en parlar en valencià, crec que és algo il·lògic. Això, per lo que me comentaves, no? D'això. I per un altre costat, el tema de les inversions de la Generalitat, pues sí, havem tingut que plantejar esmenes perquè havem assistit a uns pressupostos de la Generalitat per l'any 2020 en el que Onda passa absolutament de llarg. I crec que no s'ho mereixem, perquè els meus veïns en impostos i tota l'activitat econòmica que hi ha en el meu terme municipal pues genera moltíssima riquesa. No vull més ni vull menys. Vull el que li correspon als meus veïns. Per això sempre demane i la residència de la tercera edat que necessitem i que és absolutament necessària per al poble d'Onda, però no per una qüestió capritxosa, perquè és que estem per baix de la ràtio del resto de la comunitat valenciana. I llavors, pues bueno, jo assistís, no, en campanya electoral a veure la senyora Oltra passejant per Onda, en el representant de Compromís a un costat, en el de representant del PSOE a l'altre costat, i dient que sí, que una realitat serà una realitat una nova residència de la tercera edat en Onda, i que quan passen les eleccions s'esfumen tots. S'esfumen les paraules, s'esfumen els compromisos, tots. Per això vaig a València en una de les primeres cites que vaig demanar per a demanar la residència de la tercera edat i, bueno, i me diuen que ni tan siquiera estem en un futurible. I, clar, dius, bueno, pues crec que hi ha que ser una miqueta més.
Mira, si és que és un poble, dona igual governat per un partit o per un altre, però el que volem és l'ajuda per a aquest poble, perquè aquest poble nosaltres passarem, però el poble quedarà.
Claro, efectivament, és una necessitat que tenen els meus veïns i la vaig a reivindicar a tots els nivells. Al govern d'Espanya també li reivindique. Jo li reivindico un nou quartel de la Guàrdia Civil perquè és veritat que és una necessitat que té el poble d'Onda, ja no per a Onda, sinó inclús per a tota la comarca, perquè el nostre quartel és referent en tota la comarca. I entonces, pues bueno, jo demane a qui siga i qui governa en les administracions. Al final jo tinc que defendre els interessos dels meus veïns.
Al final és ta casa que l'estàs administrant tu.
Efectivament, exacte.
És així, eres
sí.
Tu que administres ta casa i que has de demanar el que realment li fa falta a ta casa.
Efectivament, així és.
Entonces, què passa en Diputació?
Bueno, pues
que li dona 137.000 euros menos.
Sí, bueno, nos va a ser el fondo del el plan, lo que se conoce como plan 35, ¿no? Y se sobres que, uh-huh. que utilices, ¿no? Pues para arreglar parques, carreras y demás. Pero bueno, ells estan en estos moments en la en esa tesitura, ¿no? I han agarrat la decisió de llevar-nos a uns per a donar a uns altres. Bueno, pues tot lo mateix. Ja li vaig dir al president que pues, li continuaria reivindicant.
El president que vindrà el dijous a parlar a esta casa i una de les coses que ell hem estat parlant, m'ha dit, és que durant aquest últim mes està sentint a tots els alcaldes i alcaldesses les necessitats que tenien i que ell ha pres nota de les necessitats que tenien i en funció de les necessitats els ha donat.
Sí.
Carmina, vostè no li ha dit les necessitats que tenia?
No, a mi no ha estat receptiu. La veritat, jo també vaig estar reunida en ell, en Betxí. És veritat que he demanat una cita en ell que no m'ha donat encara en Diputació. Vaig estar reunit en ell en Betxí, una reunió que va fer en tots els alcaldes de la comarca, en bona part dels alcaldes, i bueno, li vaig demanar que m'ajudara en el tema de la residència i li vaig demanar que m'ajudara en el tema del mamògrafo en Onda. Uh-huh. Però una qüestió molt senzilla. Jo tinc un centre de salut en Onda que té un servei de radiologia. Entonces, uh-huh. Jo tinc una habitació en Plomà que podria recibir el mamógrafo perfectíssimament. Entonces, quan parlen de despoblament, ¿no? D'esta Espanya vaciada, uh-huh. que crec que tenen tota la raó i que ha sigut, no és una qüestió de l'actual diputació, eh? L'anterior diputació ja va treballar i moltíssim per l'Espanya uh-huh. despoblada, que li diguin a tota la gent que utilitzava aquest servei de taxi per a poder anar a l'hospital i que li pagava la diputació, i sí, tantes altres qüestions. Jo crec que ha sigut una qüestió que ha estat en la sensibilitat uh-huh. de qualsevol equip de govern. I ell precisament que és de Sueras, i li dic, sí. Fija't, si és que les dones de Sueras, les dones de tot l'Espada, de tot uh-huh. el Millars, si és que podrien vindre a Onda a fer-se les mamografies, no sé si podrien desplaçar-se més junt, si és que podrien prestar i se servei. I també li vaig demanar ajuda en això, i també t'he de dir pues, que això, que no he sigut escoltada. Però que, bueno, segur que en un futur seré, jo soc molt optimista.
Dijous li ho recordaré.
T'ho agraeix moltíssim.
No me cap ninguna duda que tu seguiràs recordant.
Que sí.
Que és una dona molt combativa, l'alcaldessa de Onda. És un plaer haver-la tinguda així i esperem que vinga pront a visitar-nos. Notícies Mondone totes les dies, sí. Perquè és cert.
Sí, sí, la veritat és que sí. Intentem pues, bueno, això, ficar en marxa totes aquelles cosetes a les que se van comprometre en els veïns. I bueno, pues, des del primer dia segur que hem agarrat molt en sèrio, i és veritat que generem molta notícia, perquè és veritat que les mesures que agarrem agraen a la gent. I això sí. Bueno, també te permetís tindre un poquet, no, el termòmetre de si estàs encertant o no estàs encertant. I bueno, pues, per exemple, que presentem el voto del pànic i que, uh-huh. i que pràcticament tots els mitjans de comunicació se fiquen en contacte amb nosaltres uh-huh. i se fan eco de la notícia, és bo, és perquè hem encertat i perquè és un servei que els veïns agraeixen.
Eixa és el secret, Carmina. Uh-huh. El secret és que generes moltes notícies uh-huh. i això és bo.
Sí, jo crec que sí, perquè al final, pues, darrere de Canal de Notícia, lo que hi ha és una iniciativa que has aconseguit, uh-huh. que no s'ha frustrat, sinó que ha aconseguit eixir per endavant, i que és un servici més que donem als nostres veïns. Entonces, des d'aquest punt de vista, pues, lo que comentàvem antes, ¿no? Quin és el primer eje dels pressupostos? Pues per a mi les persones. Jo tinc una obligació, que és cuidar els meus veïns. Entonces, pues bueno, mentre tinga forces m'arribi el coneixement per a poder enfocar les coses en aquest sentit, pues així no ho farem. I jo crec que ahí està el que de la qüestió, no? En que se plantegen coses que són útils per als veïns i que milloren la seva qualitat de vida, i que al final tot això, pues, se retroalimente i que al veí se li doni esa satisfacció i que verdaderament estàs aconseguint el que estàs aconseguint, perquè la seva vida siga cada dia un poquet millor. Uh-huh. Pues bueno, pues jo crec que ese és l'objectiu.
Quasi que ens ha fet ganes ja d'anar a viure a Onda, eh?
Benvinguts, claro que sí.
Moltes gràcies, alcaldessa de Onda, i hasta la pròxima.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, molt amables.
I nosaltres deixem ja pas a l'actualitat esportiva amb el nostre company Javi Mata i tot el seu equip. Ens retrobem demà a partir de les 12:05. Que passen una molt bona vesprada. Adéu.
Sledgehammer.